Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I té tota la raó també la Carola Fernández, aquelles persones que comencen dient el nom. Posen Vicenç. Passa un minut. En Xatxi riu. Escolta, passa un altre minut. I anem, la conversa va evolucionant, però de línia en línia. Xatxi, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. Jo crec que la línia de les bones costums està dir bon dia, coma, la vocativa, que és molt sexy, i el nom, i llavors preguntes primer com estàs. Jo normalment intento fer-ho així.
Tu demanes moltes coses, fins i tot col·locar comes en els whatsapps.
Home, s'ha d'intentar. Però, a més, quan dius com estàs, diuen bé. Normalment diuen bé, perquè a mi sempre m'han dit que digui bé, perquè si és una persona que m'estima, se n'alegrarà, i si és una persona que em vol mal, li fotràs.
Si poses un bé amb admiració, encara ho fotràs més, perquè, de fet, el com estàs és retòric.
Ara es diu molt el anar fent, que ja és molt per l'època que ens ha tocat viure.
És molt però català anar fent, perquè no té traducció al castellà.
Sí, com el mec de Ribes, no? Dient. No sé si té alguna cosa a veure amb Sant Pere de Ribes, però diuen anar fent o anar tirant, no? Com el mec de Ribes. Mai he entès.
No ho he entès. Aquesta expressió no l'havia sentida mai. Anar tirant com el mec de Ribes?
Sí, anar tirant com el mec de Ribes. Sí.
Doncs,
no ho he sentit?
No, ja puc anar a dormir. Bé, puc anar a dormir.
Fem la secció
després de parlar de barcelonisme tal, el amb en Xatxi. No t'he vist fent mala cara, per això, eh?
No, no vaig veure el partit. Vaig tenir coses millors a fer ahir, però no. Ah, sí que et dic la veritat, quan va veure el 2-0 i a més amb expulsió i fallat un penal i tal, jo sortia d'un concert, que és molt edificant anar a concerts avui dia, surts d'allà, mires el mòbil i veus just que acaben de marcar el 2-0 i dius, ostres, tu pels pèls.
Tan bé que anaves, okay. Tan bé que anaves.
Sí, però bé, no passa res. Sempre es pot perdre la final.
encara es fan concerts, eh?
Sí, encara se'n fan. Sí, encara queda algun reducte.
Perquè la situació en aquest àmbit ha canviat molt poc.
Hi ha terrible.
Hi ha ajuts, hi ha uns tímids ajuts. L'altre dia comentàvem que, si no recordo malament, sembla que era el Departament de Cultura que anunciava que totes les persones vinculades a l'àmbit cultural poden sol·licitar ajuts, però és cas que l'ajut és de 750 euros, que això és una quota i mitja d'autònom. No arriba a les dues quotes.
Sí, quan jo suposo que molta gent quan cobra l'ajuda deu pensar, mira, puc, aquest mes la quota d'autònoms surt gratuïta. I posteriors vull dir, declaracions de la renda, que normalment tot això influeix negativament, però bé, és igual, deixem de fustigar-nos.
Exacte. Hi ha concerts, el cas és que hi ha concerts. Avui no parlarem tant de concerts, sinó de la possibilitat que s'obre de cara a l'estiu, a veure què, però abans, la gent de Berga aquest any no s'ha esperat, i tres mesos abans de la Patum ja ha anunciat que no hi haurà Patum tampoc aquest any, o almenys no hi haurà Patum tal i com s'estableix, com l'estableix la tradició, que no sé si han acabat decidint si el pressupost de la Patum serviria per fer algunes accions determinades, perquè s'havia parlat des de la restauració d'alguns elements de la Patum fins a la realització d'exposicions o altres activitats.
Sí, una cosa curiosa que va passar l'any passat i que certs ajuntaments van fer i que no passa res per tatxar-ho de populista, perquè realment és una mica populista, és aquest fet de dir el pressupost que aquest any gastaríem en festes el dedicarem a... I, home, com tota la vida, com tots els sectors, tot té la seva gent que basa la seva supervivència econòmica en aquests aspectes. Es parla molt dels músics, però aquí hi ha un problema grandiós i que aquests dies s'està posant de manifest, ja que estem a punt d'arribar a Sant Josep i les Falles, és els pirotècnics. Els pirotècnics han vist bimbades d'una manera tant per cent molt elevat els seus ingressos, les empreses de pirotècnia. I tants altres, perquè jo recordo una anècdota d'aquest passat carnaval, era el dissabte anterior, que aquí a Vilanova fem el Ball de Mantons, no?
Sí.
I dèiem, i anàvem caminant amb un amic, una mica més coneix molt Sitges, que és el Jordi Castanyeda, i em va dir, et fixa't això, les perruqueries no tenen gent. És un dia que és similar doncs, al que seria un casament, no? que molta gent va a la perruqueria a arreglar-se per estar bé per la nit. Doncs, i ja passes el carnaval doncs, una mica més decent, perquè és un dia molt elegant el Ball de Mantons. Per tant, vull dir, a vegades hi ha gremis que no hi pensem, els músics és un que s'ha posat molt de manifest, s'ha posat tant de manifest com poc ajudat ha estat, però realment hi ha molts llocs que tindrà el seu problema. De la pandèmia volia dir una cosa, i és que és una mica una notícia que no és notícia, perquè jo crec que tothom se l'esperava aquesta, no? A més, realment, potser si diguéssim, imagina't que demà no, però potser dimarts vinent és 23 d'agost, vigília de Sant Bartomeu a Sitges, i diguéssim, ostres, ha passat un miracle i els balls poden sortir. Jo estic segur que el poble de Sitges és capaç de treure els balls a ballar al carrer i fer una anada i una sortida d'ofici, i ja sortirien les carretilles d'on fos i els grallers sitgetans i gralleres es posarien mans a l'obra i en 4 dies es muntava les cercaviles. N'estic segur que amb voluntat es podria fer, oi? Doncs la Patum té diferents condicionants que fan que això sigui impossible. Perquè té una part de preparació, ja només un salt de plens, per posar un exemple de molts, ja només un salt de plens, la quantitat de vidalba, d'ofals que s'ha de recollir per fer un salt de plens, ja és important i de setmanes. Recollint-ne, aquest és un cas, però n'hi ha molts. Per exemple, a la plaça s'ha de sonoritzar, les nostres festes gairebé no s'han de sonoritzar. Jo crec que la festa de Sitges funciona d'una manera natural pel seu espai. Bueno, no ho sé. Per exemple, aquest del salt de plens, un salt de plens no es munta d'un dia per un altre. Ja no només els coets i tenir l'intendència a punt, sinó, per exemple, aquest aspecte de la vidalba que fa falta per pastir.
El que passa és que hi ha festes, esclar, per exemple, València va suspendre les falles l'any passat i manté tots els monuments guardats. Sí. Aquest any no podrà fer les falles tampoc. I, per tant, diguem-ne que, a més de no fer la festa i de tot el petit drama que suposa no fer-la, en el cas de les falles, de la mateixa manera que en el cas de la Patum, tens allà tot allò que no vas poder treure en el seu dia, emmagatzemat amb tota la frustració afegida de tots els mestres que no van...
Sí, l'any passat els va enganxar una mica a contrapeu, Les falles van ser de les primeres... I jo recordo una escena espectacular que era la falla de l'Ajuntament cremant-se a mig muntar.
Deixa'm que et digui una cosa. Tens el micròfon per on estàs parlant al costat d'alguna cosa que l'estigui fent? No?
En principi no.
Perquè anem sentint com si literalment et freguessis el micròfon sobre un paper. Ara et sento perfecte.
Doncs ja està, ja ho tindríem.
Avui no estic
al lloc habitual, per tant.
Veig a mitges, és a dir, veig l'enteniment, veig els ulls i l'enteniment, però ho faré, Però semblava literalment que arrosseguessis el micro per paper d'estrassa, d'aquell paper d'estrassa que hi havia a les botigues d'abans. Doncs ara, perfecte. Deies, perquè parlàvem de les falles i d'aquella frustració de mantenir tot aquell, tots aquells elements patrimonials tancats fins que la festa no es pugui desenvolupar com sigui.
Jo penso, volia dir en aquesta part referent a l'estiu, de que ara ja, és a dir, el primer any hem pagat la novetada, però jo crec que ara ja s'ha de ser una miqueta més valent. En tot cas, la consellera de Cultura, l'Àngels Ponsa, ha publicat un article en els darrers dies al nacional.cat on parla, podríem dir que per resumir-ho amb 3 paraules és tenim un pla. No? Per la cultura popular i la manera de celebrar-ho. Si funciona, felicitats i endavant. Però caldrà ser molt sensible, i jo crec que en això hi juguen part els ajuntaments, que ho han estat, la majoria ho han estat, a que s'haurà de poder, d'alguna manera, discriminar en el sentit dels fets, les coses que tenen una important vàlua a nivell cultural, patrimonial, es fa servir ara molt la paraula, i poder discriminar per salvar aquestes coses. Jo crec que en un primer any ja ho hem fet, però potser ens equivoquem si encaminem tot això cap a l'associacionisme i no potser cap a un catàleg del patrimoni festiu català. No, no sé si m'acabo d'explicar amb tot això. Potser una miqueta com allò que deia Espriu, hem vingut a salvar-vos els mots, Potser caldrà destriar una mica el gra de la palla, en tot cas, que...
Vols dir propiciar, Vols dir propiciant normatives específiques per determinades festes, és a dir, que no tothom passi pel mateix recer de les mesures, siguis una associació de veïns que treu uns gegants en un dia determinat o siguis una festa, diguem-ne, de les anomenades ja o incorporades en el catàleg de festes d'interès.
Sí, i sap greu si això sona com posar deures als sitgetans, però els propis sitgetans van lluitar molt per la declaració de la seva festa, festa d'interès nacional, Sant Bartomeu i Santa Tecla, si no m'erro, les dues en conjunt.
Sí.
Jo recordo un discurs molt bo, no perquè hi hagi una bona amistat o coneixença amb el conseller Lluís Puig, quan les festes de Sant Roc de la plaça Nova a Barcelona van ser declarades, van obtenir una declaració i també van estar catalogades. El Lluís Puig va dir que ara no només tenia la responsabilitat d'organitzar la festa, sinó que tenia la responsabilitat de cuidar d'un patrimoni que ara era de tots els catalans, perquè estava catalogat per la Generalitat. Per tant, penso que en aquest sentit hem de ser especialment curosos. Me n'alegro que des de la Generalitat hi hagi un pla, no? Després d'un any, però hi hagi un pla i esperem que funcioni.
Fem un encaix aquí també, perquè ho hem parlat en més d'una ocasió i estarà sent, probablement, la segona temporada sense castells.
Sí, i més que no vingui la tercera. Sí, no sé què vols que et digui.
No, només si, a part de la frustració, si hi haurà colles que no ho podran aguantar, això.
Estic segur, jo n'estic segur. Al igual que el nivell casteller serà disminuirà d'una manera enorme i que vam parlar, no? Ja ho vam dir, us vaig dir en una secció que la segona època d'Hora dels Castells s'havia acabat, perquè li agradi la història dels castells, comprendrà ràpidament la frase, i a més s'ha acabat en el Zenit, no? Carregant el 3 de 9 per les dues colles dels Xiquets de Valls. Sí, estic segur. Hi ha colles que tenen compromisos econòmics ineludibles. És a dir, en el fons, una colla que el local el tingui pagat i tal, si no hi ha sortides no s'han de contractar autobusos. No? Fent aquesta ràpida.
Sí, sí, està clar.
Però, per exemple, una colla que està pagant una hipoteca d'un local i confiava la seva activitat castellera als ingressos, té un greu problema, i d'aquestes n'hi ha unes quantes. I després hi ha colles més petites, les que es diu molt aguantar la vida social de la colla. Això està sent dificilíssim. Està clar que hi ha gent que continua fent vida social als locals, als bars dels locals, però la gran majoria no. Sí que en dates específiques poden participar d'alguna activitat, però, òbviament, cap colla mou els números de gent que movien una actuació important, això està claríssim. I, d'altra banda, doncs, que tothom ha descobert que els caps de setmana es poden fer altres coses.
I em sembla que més d'un ja ho intuï, hi ha un cansament de pantalla generalitzat.
Sí.
S'ha acabat ja, s'ha acabat pensar en coses a través de la pantalla i s'ha acabat, però no sé si dient sec, però hi ha un cansament generalitzat, enorme de la pantalla i de mirar-nos per la pantalla i de coses per la pantalla.
A mi que m'agrada de fer aquesta secció aquí a Ràdio Maricel, ostres, doncs mira, el dijous, que és un dia que intento no tenir gaire feina, ja que si s'ha de fer alguna cosa al cap de setmana, no, dijous i divendres, procurar no treballar allò un munt d'hores, doncs venir aquí a Sitges, anar a esmorzar, anar a fer el cafè, repassar l'Eco, que hi és als bars de Sitges, anar fins a la ràdio, després petar 10 minutets de xerrada amb la gent de la ràdio. No ho sé, al final és això el que ens fa que un dia sigui complert i trobar-se per aquí, per molt que abans de la secció ens saludem tots per la pantalla, no és el mateix.
No és el mateix. Està sent, perquè avui també hem de parlar de Quaresma, però veritablement és com si la Quaresma de l'any passat la continuéssim vivint, eh?
Sí, s'està repetint. La Quaresma de l'any passat, recordo perfectament que l'últim programa que vam gravar abans d'aquest confinament dur, no? Ara estiríem en el confinament, que no és confinament, però confinament soft, no?
Bé, doncs deu fer, això devia ser el 12 de març, més o menys.
Sí, estem a punt de fer l'any, ja.
Estem a punt de fer l'any.
Doncs recordo que vam gravar un últim programa, ja amb un avís de neu al tanto, per part del govern. El vam gravar en una plaça del Rei totalment buida i és una entrevista al Nil Ribeck, que ha tornat a sortir ara fa poc parlant d'imatgeria festiva, el Gaudeix la Festa, i vam gravar en una plaça del Rei totalment buida i, a més, sense saber ben bé el que ens venia a sobre, perquè quan hi ha la famosa roda de premsa de que s'acabarà el món és dissabte i això es va gravar dijous, ja estem parlant, i ell i jo, i fem alguna, no broma, però alguna referència al terme quarantena, i que després va prendre molt de significat. Per tant, estem a punt de complir un any. De la Quaresma jo et volia explicar una cosa, perquè fa molt de temps que guardo com un retall de diari molt divertit.
Vinga.
A veure que ho obro. Va ser en un suplement que dona el diari El Mundo, la revista Zen, que té el subtítol de Cuerpo, Mente y Bienestar, que l'any 2017 va publicar un article molt divertit, el 9 de gener, amb tot allò dels propòsits d'any nou, que es deia "La última moda, los lunes sin carne". Llavors, durant tot l'article parla de que hi ha un moviment global que es diu Meatless Monday.
Sí, no? Dilluns sense carn.
I durant tot l'article parla d'un munt de referències, fa referència a la Primera Guerra Mundial, Roosevelt, la Segona Guerra Mundial, l'Slow Food, l'Organització Mundial de la Salut, Paul McCartney també ho feia, va propiciar un anunci, les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació. De fet, fa un munt de referències, fa tot un estudi científic sobre això. Diuen que el dilluns, a més, és un bon dia per començar bones inèrcies, per tant, el dilluns. I no fa cap mena de referència
al divendres,
que és el de la Quaresma, i que és, suposo, el referent per la gran majoria de gent sobre les privacions, en aquest cas, de la carn.
Tot i que tinc aquella sensació, per una banda, això que deies del dilluns, i per altra banda, amb aquesta corrua o en aquesta inèrcia general d'anuncis destinats als vegans, ja no dic als vegetarians, sinó als vegans, o amb tots aquests anuncis d'hamburgueses que tenen gust d'hamburguesa però que no són carn, al final gairebé també aquest sentit final de la Quaresma quedarà diluït per la inèrcia quotidiana de noves tendències o de noves maneres de menjar o de noves maneres de mantenir la salut.
Sí, però en el fons aquesta sensació de ostres, això és molt antic, per què m'he de prohibir menjar carn en divendres? Perquè, no? Tots hem vist aquella pel·lícula de Com agua para chocolate, no? On es compren les butlles i... en tot cas, tot això... El company Amadeu Carbó deia que quan una cosa abandona el seu lloc, en aquest sentit, diguéssim, no sé si transcendental o religiós, sempre n'hi ha una altra
que ocupa aquell lloc.
Perquè és una necessitat. I em va fer molta gràcia aquest article que parla d'un, no sé com catalogar-ho, d'un costum o d'un fenomen, que és el de no menjar carn un determinat dia de la setmana sense anomenar un article llarguíssim a la Quaresma i els seus divendres.
Sí que és cert que si no menjar carn el divendres era d'alguna manera metàfora, símbol de les privacions de la Quaresma, per descomptat que aquest any de privacions, tant pels religiosos de pedra picada com pels que no ho són, de privacions per tothom, eh?
Privacions per tothom, i també et diré que no s'ha de fer Quaresma perquè tampoc hi ha...
tampoc hi ha res a...
o Setmana Santa, vull dir, en aquest sentit.
És cert. No hi ha res per captenir-se ara gairebé, eh?
Està realment complicat. Ara les mostres tant de joia com de tristesa, eh?
Sí que és cert que conservem els bunyols, com a mínim conservem els bunyols.
Els bunyols... Parlàvem abans de catàleg, de catalogar coses importants. Jo crec que els bunyols han de passar directament a la UNESCO, perquè a mi els bunyols m'agraden moltíssim. I,
afortunadament, de totes les festes, n'hem pogut conservar, ni la pandèmia ha pogut arrossegar el xató, ni arrossegarà els bunyols, ni arrossegarà les mones de Pasqua i els monflons, quan sigui la Pasqua. Tot això ho continuarem tenint, eh?
Sapigueu que sempre que vinc a Sitges...
Home!
Compro un Montfló.
L'hauries de comprar gairebé de genolls. Ja, que Sitges sí, el Montfló, eh?
Quasi, però a més que sàpigues que una vegada ja em van parlar d'això del Montfló, que hi havia gent, com diria en la porta, gente que dice que és de Sitges i no lo son, que no sap que és un Montfló, que a vegades sorprèn. Però en tot cas, deixa'm que digui que hi ha una cosa que m'encanta a la Quaresma, que són els cigrons amb espinacs i amb panecillos, que diuen, no?, que venen del sud, que són aquells pans arrebossats que a vegades porten doncs,
julivert. Oh, i tant.
Boníssim. I d'altra banda, que aquests dies corria per Vilanova un acudit, jo no vull cridar ara a la rebel·lió ni donar idees, eh? Però deien, home, ja es veu la talla intel·lectual dels que van fer els pillatges, aquesta paraula que hem après aquesta setmana, les darreres setmanes, la talla intel·lectual dels que han fet els pillatges, que van saquejar una bijuteria, una botiga de bijuteria, en lloc de baixar 50 metres i saquejar la xurreria Trifon, on fan coses autènticament bones. No?
Aquella hora estava oberta?
No, i el dijous tampoc.
Ah, per això.
Per això dic que no dono idees, que a veure si ara des del Trifon em diran. Ei.
Deixa'm en 2 minuts, perquè també t'ho volia proposar, mal que sigui des d'aquesta visió de testimoni. Alguna reflexió sobre els fets d'aquella nit?
Ostres, moltes.
Moltes.
És complicat reduir-ho en un minut, però jo sí, si hagués de fer, és a dir, si dirigís un diari i hagués de fer un titular, cosa que no crec que passi...
No se sap mai,
però,
això.
No se sap mai, però més que res perquè els diaris van a la baixa.
però fer titulars no, eh? Fer titulars va a l'alça.
No, fer titulars va a l'alça perquè necessitem capacitat de síntesi, encara que a vegades no la sapiguem fer.
Doncs si haguessis de fer un titular...
Jo crec que allò és... T'ho diria en 4 paraules. Fruit de la desigualtat. Trobo que la desigualtat ens porta, i no es justifica, jo crec que ja tothom sap que no estic justificant, però crec que la desigualtat en un món tan ràpid, globalitzat, amb les comunicacions tan ràpides, falta d'interpretació, falta d'igualtat d'oportunitats, i no es tracta d'un tema laboral, sinó igualtat d'oportunitats per viure senzillament, ens porta això. I una adolescència i preadolescència que realment ho està passant malament. Jo estic segur que estem vivint millor que ningú. És possible que la següent generació visqui ja pitjor que la nostra, però també crec que és cert que hem viscut les millors dècades, no?, de la història, no dic de la humanitat, sinó que em basaria en Occident, no?, podríem dir d'Occident, en un estat del benestar molt bèstia, basat en el capitalisme, i hem de continuar pensant si aquest sistema funciona. Per ara, sembla que ha funcionat. Jo crec que ningú o molt poca gent mor de gana, per sort. Hi ha uns mecanismes més enllà del capitalisme que fan això, sempre parlant de casa nostra, ningú malinterpreti. Però crec que tot això és fruit d'una desigualtat, d'una rapidesa, d'una... Si m'apures una insubmissió social, no? Estic segur que aquests raonaments, els que fan pillatges, no els faran. No, però el fruit és el mateix, eh? Potser la planta no és conscient del fruit que fa. Jo crec que la cosa deu anar per aquí. No sé, el que em fa por és la reacció a tot això, que la reacció sigui l'extrema dreta és altament preocupant.
Ens quedem amb aquesta reflexió, perquè volíem tenir-la. Feia 15 dies que no saludàvem en Xatxi Vilanova, van passar fets també que en el seu dia varen ser motiu de moltes paraules i ens agradava tenir una reflexió sobre el particular. En 15 dies hi tornem.
Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies.
Adéu-siau.